Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
Comença a treballar el nou govern de Pere Aragonès després de la presa de possessió dels 7 consellers recentment nomenats, i el president ja ha fixat el primer objectiu d'aquesta etapa que s'obre, l'aprovació dels pressupostos amb Junts, davant d'uns comptes elaborats per un exconseller del mateix partit. De moment, els exsocis són l'objectiu prioritari d'Aragonès, que passa de llarg de la mà estesa dels socialistes per aprovar els comptes.
No s'entendria que Junts s'autodescartés del pressupost que ha elaborat Junts. I, per tant, abandonar el govern no vol dir abandonar les responsabilitats amb la ciutadania.
Aragonès també ha evitat definir el nou govern, però sí que diu que és molt més que independentista.
És que som molt més que independentistes. Som gent que treballem pel progrés, som gent que treballem per la cohesió social, que gent que treballem per la Catalunya sencera. Som europeistes, també.
És dimarts 11 d'octubre de 2022 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova el pla de contingència per estalviar energia aquesta tardor i hivern. Sònia Kerr.
Una sèrie de recomanacions per estalviar fins a un 6,4% de gas davant la crisi derivada de la guerra a Ucraïna. En cap cas, però, hi haurà talls en el subministrament. La ministra Teresa Rivera ha concretat els objectius.
Un pla que nos ofrezca una visió estratègica de com ser més segurs, com garantir una major assequibilitat al preu de l'energia i una major solidaritat per a con los demás europeus.
Detingut el presumpte autor de l'homicidi comès diumenge a les Borges Blanques.
Es tracta d'un home de 23 anys que s'ha lliurat aquest matí a la comissaria de Lleida. Els agents el tenien identificat i el buscaven des que va ferir mortalment la víctima amb una arma blanca arran d'una baralla al carrer.
Ha agredit un veí de Mataró per recriminar un ocupa que s'instal·lés il·legalment en un local.
Els Mossos han detingut l'ocupant, que ha obert el cap amb un pal a la víctima per haver-li demanat que marxés de local, on s'havia instal·lat amb tres persones més. Avui ha de passar a disposició judicial.
En cultura, el Festival Internacional de Circ Elefant d'Or de Girona arriba a l'onzena edició amb rècord de països participants.
Enguany, amb una mirada internacional que gira cap a Llatinoamèrica. El certamen se celebrarà del 2 al 7 de març de l'any vinent i portarà a Girona 76 artistes i 24 atraccions inèdites.
Pel que fa als esports, el Joventut de Badalona debuta aquest vespre a la competició europea. Eduard Cabré.
La penya s'estrena aquesta temporada a l'Eurocup rebent el Brescia italià. Els badalonins volen arribar lluny en una competició en què l'any passat van fer una fase regular immaculada, però van caure contra tot pronòstic als vuitens de final.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Volem saber si hi ha d'haver canvis o més aviat farà calor. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Saludem des d'allà la Carme Farnell. Bon dia, Carme.
Bon dia, encara mantenim alguns ruixats que estan davant de la costa de Tarragona, però s'espera que durant aquesta tarda els ruixats quedin més centrats a altres indrets del país, sobretot a punts del Pirineu, Prepirineu, i també de forma més esporàdica podran caure a punts del prelitoral o fins i tot més aviat en zones de muntanya. En qualsevol cas, els ruixats tampoc no han de ser de massa intensitat. Pel que fa als núvols, es mantindran en molts indrets del país, seran més aviat de caràcter mitjà i hi haurà a la vegada algunes clarianes, i d'aquí que la temperatura es mantingui suau. De cara als propers dies, la tendència és que es vagi imposant l'ambient assolellat, tot i que demà encara mantindrem aquesta certa inestabilitat que permetrà també parlar d'alguns ruixats. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs ja ho sentim, una previsió de calor de cara als propers dies, la que ens porta la Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya. Al control de so hi tenim l'Ivan López, i a la redacció i també a la coordinació la Sònia Kerr. Passaran aquests moments 4 minuts gairebé del punt de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El renovat govern de la Generalitat s'ha posat mans a la feina aquest matí amb la primera reunió de l'executiu, una trobada en què s'han fixat els objectius immediats, com aprovar els pressupostos de la mà de Junts per Catalunya, ja que el president, Pere Aragonès, creu que no s'entendria una manca de suport a uns comptes elaborats pel propi partit. Això implica, de moment, passar de llarg de la mà estesa dels socialistes. El president vol grans consensos, ha volgut també editar adjectius i diu que aquest govern és molt més que independentista. Palau de la Generalitat, Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Després de la primera reunió del govern nou, el president Aragonès ha explicat que la seva màxima prioritat és aprovar els pressupostos amb l'acord de Junts per Catalunya, els Comuns i la CUP. I no ha volgut entrar encara sobre la necessitat del suport del PSC.
No s'entendria que Junts s'autodescartés del pressupost que ha elaborat Junts. I, per tant, abandonar el govern no vol dir abandonar les responsabilitats amb la ciutadania. I per això treballarem amb aquest grup parlamentari en concret, veure quins són els marges que hi ha i a partir d'aquí decidirem.
Ara bé, el president ha reconegut que amb el canvi de govern i els petits ajustaments que s'hauran de fer sobre els comptes embastats per l'exconseller Jaume Giró no podran aprovar-se l'1 de gener, tal com desitjava. Aragonès ha agraït als membres nous del govern que s'hagin compromès sense dubtar-ho ni un minut a treballar pel país en un moment complex. Els ha assegurat que es deuen a la Catalunya sencera i han de governar per tothom, és a dir, també per als no independentistes. També els ha demanat que treballin sempre buscant grans consensos, perquè és així quan Catalunya ha avançat més, amb grans consensos. Uns acords amplis que s'escenifiquen amb els fitxatges de Quim Nadal, ex-PSC, Carles Campuzano, ex-Convergent, i Gemma Ubasart, ex-Podem. Ara bé, tots els consellers i conselleres del govern nou estan a favor d'un referèndum, però no necessàriament tots són independentistes. Per això Aragonès no ha sabut ben bé com adjectivar-lo.
És que som molt més que independentistes. Som gent que treballem pel progrés, som gent que treballem per la cohesió social, que gent que treballem per la Catalunya sencera. Som europeistes, també. Per tant, crec, és a dir, jo no em defineixo només amb un sol adjectiu, sóc independentista, d'Esquerra Republicà, i el govern també és moltes altres coses.
El nou govern ja ha nomenat els 7 secretaris generals dels departaments que Junts havia deixat vacants. Entre ells, Joaquim Nin, que va ser al càrrec amb Carles Puigdemont i estarà a Recerca i Universitats amb Quim Nadal, o Oriol Amorós, que deixa Interior i passa a Drets Socials amb el nouvingut fitxatge de CDC, Carles Campuzano.
Els nous consellers han pres possessió, Mona, a primera hora del matí, just abans d'aquesta primera reunió del govern. Ha estat en una cerimònia oficial al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, carregada de simbolisme, amb gestos també cap als consellers sortints per part del president aragonès, i en la qual les noves incorporacions han centrat totes les mirades. Com ha estat la cerimònia, Mont?
Doncs la primera en arribar a Palau a les 8:10 ha estat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que hi ha arribat caminant. Un minut després ha arribat el nou conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, amb cotxe, i de seguida, des de Girona, Quim Nadal. Ha estat l'únic que en baixar del cotxe no ha entrat a Palau directament, sinó que ha girat cua cap a fer un cafè. Anava bé de temps. La nova consellera de Justícia i Memòria, Gemma Ubasart, ha arribat amb el seu home i una filla petita. A ell li ha fet un petó, a ella li ha manyagat el cap. Intercalats amb els altres nous consellers han entrat també els que ho eren fins ahir al matí, els de Junts per Catalunya. El més seriós, l'home dels pressupostos, Jaume Giró. Al Saló Sant Jordi l'acte ha estat sobri i breu. El president aragonès ha agraït la feina feta als consellers que marxen.
Voldria tenir unes paraules d'agraïment a les conselleres i als consellers sortint i al vicepresident. Pel seu compromís, per la seva tasca, la tasca realitzada en tots els departaments. Les circumstàncies polítiques doncs, han portat a que el govern que vam iniciar el maig del 21 doncs, no hagi pogut continuar, però vull des d'aquí agrair com a president la tasca realitzada i estic convençut que en farem una valoració positiva precisament perquè hi ha hagut sempre la voluntat i la convicció de servir els ciutadans del país. Moltes gràcies, conselleres i consellers.
I llavors, amb agilitat, un per un, han promès el càrrec al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat. Ho promet? Responen Nadal, Campuzano i Ubasart.
Sí, ho prometo.
Sí, ho prometo.
Sí, ho prometo.
A un quart de deu ja hi havia nou govern. El secretari del govern, Xavier Bernadí, li ho ha fet saber al president.
President, us comunico que els nous consellers i conselleres han pres possessió del càrrec i que queda constituït el nou govern de la Generalitat de Catalunya.
Hem perdut la connexió amb Mont Carvajal, que ens estava resumint brillantment com ha anat aquesta presa de possessió dels nous consellers del govern i de com ha anat també doncs, aquesta primera reunió del nou executiu, en la qual, com us dèiem, el president aragonès ha fixat com a objectiu aprovar els pressupostos de la mà de Junts. I malgrat aquestes paraules d'aragonès i del fet de que hagi passat de llarg de la seva oferta, des del Partit Socialista encara mantenen la mà estesa per aprovar els comptes. Ho ha dit avui a la xarxa la viceprimera secretària d'Organització i Acció Electoral del PSC, Lluïsa Moret. Ens ho amplia Maite Polo. Bon dia, Maite.
Bon dia. La socialista Lluïsa Moret ha criticat la possibilitat que el govern en minoria d'Esquerra acabi prorrogant els comptes d'aquest any.
Em semblaria el primer fracàs d'aquest govern que s'acaba de constituir o que s'acabarà de constituir, perquè començar afrontant, com deia abans, tots els reptes que tenim per davant, i no me'ls invento jo, estem parlant d'inflació, estem parlant de crisi energètica, estem parlant de moltes coses que hem d'abordar el millor dotats possibles, començar amb uns pressupostos prorrogats, que d'entrada ja perdria més de 3.000 milions d'euros d'inversió, doncs justament per ser prorrogats, crec que seria una mala notícia i, insisteixo, el primer fracàs d'aquest govern.
Per això estan oberts a parlar sobre els pressupostos, si són capaços, ha dit Moret, d'abordar els requeriments i els reptes que presenta el país.
Anem ara fins a Madrid, on el Consell de Ministres ha aprovat el pla de contingència per estalviar energia de cara a aquesta tardor i hivern. Una sèrie de recomanacions per estalviar fins a un 6,4% de gas davant la crisi derivada de la guerra a Ucraïna. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Una xifra, per cert, lleugerament inferior al 7% previst inicialment. En tot cas, amb aquest pla, que inclou un total de 73 mesures, el govern espanyol busca aconseguir dos objectius molt clars: reduir el consum i alhora potenciar l'eficiència energètica, no només de manera puntual, sinó que s'aposta també per recomanacions a llarg termini. Teresa Rivera és la ministra per a la transició ecològica i el repte demogràfic.
Hoy, en efecto, hemos aprobado el plan de contingencia, un plan que hemos llamado Plan Más Seguridad Energética, porque este es el mensaje que queremos reforzar. Un plan que nos ofrezca una visión estratégica de cómo ser más seguros, cómo garantizar una mayor asequibilidad al precio de la energía y una mayor solidaridad para con los demás europeos.
Pla que inclou, entre d'altres coses, la modificació dels rebuts de la llum i del gas per fer-los més transparents. Aquests, en concret, es podrà consultar la despesa energètica dels veïns a través d'un comparador de consum amb aquells que comparteixen el mateix codi postal. Mesures noves que se sumen a les que ja es van aprovar a principis del mes d'agost, com ara la limitació de la temperatura a 27 graus a l'estiu i a 19 a l'hivern a comerços, cinemes, hotels i edificis públics, o a l'apagada dels llums de els separadors a les 10 del vespre. Consell de Ministres, que per cert també ha aprovat donar a Catalunya 13 milions d'euros per poder gestionar millor l'arribada d'immigrants ucraïnesos.
Gràcies, Jordi. Una altra preocupació d'aquest govern, del govern central, és la falta de consens per renovar el Consell General del Poder Judicial. Jueces i jueces per a la democràcia de Catalunya ha reclamat tant al PSOE com al PP que compleixin la Constitució i renovin aquest òrgan de poder dels jutges. Ho ha dit a la xarxa el coordinador d'aquesta associació de jutges de caire progressista, José María Asencio, després de la dimissió del president del màxim òrgan de govern dels jutges, Carlos Lesmes. Pere Sanz, bon dia.
Asencio lamenta que els partits majoritaris estiguin incomplint la llei i denuncia que la situació està fora de la normalitat democràtica. El portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia de Catalunya, José María Asencio, insta populars i socialistes a arribar a un acord.
Que se pongan de acuerdo los partidos mayoritarios y que procedan a la renovación automática del Consejo General del Poder Judicial. Hemos de recordar que esta situación es una situación de absoluta anormalidad democrática. Y, por tanto, lo que se reclama por parte de la asociación es que los políticos cumplan la ley, que los partidos mayoritarios cumplan la ley y cumplan la Constitución, y que, por tanto, procedan a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Asencio qualifica d'inèdita la situació creada amb la dimissió del president del Tribunal Suprem i del Poder Judicial i demana a la resta de vocals que dimiteixin també per forçar la renovació del màxim òrgan de govern dels jutges i les jutgesses.
Notícies en xarxa.
Els Mossos d'Esquadra han detingut l'autor de l'homicidi comès aquest diumenge a les Borges Blanques, a les Garrigues. Es tracta d'un home de 23 anys que s'ha lliurat ell mateix aquest matí a la comissaria del cos, a Lleida. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra Ponent buscava aquest home després que diumenge, cap a 4:45 de la tarda, es produís una baralla entre dos homes a l'aparcament de l'Hort de Rabassé, situat entre l'Avinguda de la Sardana i el carrer Comerç, i a tocar de l'Institut Josep Vallverdú de les Borges Blanques. De resultes de la disputa, un home de 34 anys va resultar ferit per un matxet i va acabar morint hores després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Després dels fets, l'agressor va fugir pel camí i va llançar l'arma amb què havia ferit la víctima, que va ser recuperada liderada pel cos de Mossos d'Esquadra. Aquests també van aconseguir identificar l'agressor i van iniciar una recerca que ha acabat amb l'entrega de l'individu aquest mateix dimarts a les dependències policials del cos a la capital del Segrià. Segons informen des dels Mossos, el detingut passarà durant els propers dies a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida.
És gairebé un quart de tres a Mataró. Els Mossos han detingut un ocupa per agredir amb un pal al cap un veí que li havia recriminat que s'instal·lés il·legalment en un local de l'avinguda del Maresme. La víctima és amic de la propietària del local i l'havia acompanyada en assabentar-se que des de feia pocs dies l'havien ocupat quatre persones. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
Els Mossos detenen un home després d'ocupar un local a l'avinguda Maresme de Mataró i agredir una persona i la propietària de l'espai. Segons ha avançat Ser Catalunya i ha pogut confirmar TV Mataró, els fets han passat aquest dilluns quan un veí de la zona alerta la propietària del local que el seu espai ha estat ocupat. A primera hora de la tarda, tots dos es presenten al local per intentar col·locar un cadenat i protegir la propietat. En aquell moment, un dels quatre ocupants de l'immoble, en adonar-se que obrien la persiana, se'ls encara i els agredeix a tots dos. Durant la discussió, el detingut empenya la propietària, que acaba per terra, i també colpeja amb un pal el veí que l'acompanyava. El ferit finalment ha necessitat atenció mèdica a l'Hospital de Mataró amb punts de sutura per tancar les lesions que tenia al cap. L'ocupant del local ha quedat detingut per un delicte de lesions i ha passat a disposició judicial aquest mateix dimarts.
Quart dia de vaga de recollida de residus porta a porta a l'Alt Penedès, que afecta els municipis de Sant Sadurní, Sant Quintí de Mediona, Olèrdola, Sant Pere de Riudebitlles i Torrelavit. El conflicte està lluny de resoldre, ja que la Mancomunitat Penedès-Garraf i els ajuntaments denuncien que no s'estan complint ni els serveis mínims. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Els ajuntaments i la Mancomunitat denuncien l'incompliment dels serveis mínims establerts pel Departament d'Empresa i Treball, que fixava el 50% del servei i servei habitual a centres sanitaris, escoles i mercats municipals, tal com explica l'alcalde de Sant Sadurní, Ton Amat.
L'empresa i els treballadors no estan complint els serveis mínims, uns serveis mínims que en una reunió que vam tindre els alcaldes amb la Mancomunitat divendres passat vam demanar que la Mancomunitat demanés que es canviessin aquests serveis mínims perquè sabíem ja que no es complirien.
De moment no hi ha massa avenços en les negociacions i alguns municipis com Sant Sadurní o Sant Quintí han instal·lat punts d'emergència a diverses zones de les seves localitats i han apel·lat també a la ciutadania a fer-ne ús, juntament amb la deixalleria municipal, per tal de minimitzar l'impacte als carrers. Amb tot, s'han produït alguns episodis de tensió entre els piquets durant les jornades de treball i també per alguns desordres que han provocat els punts d'emergència amb obertura de contenidors i llançament de bosses al terra.
La xarxa de comunicació local.
My home. Un bon casolà sap que en lloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Imagina no poder triar què has de menjar. Aquesta és la realitat de moltes persones en situació de pobresa. Amb la targeta bancària de prepagament Jo com tu de Càritas podran comprar amb total autonomia a qualsevol establiment d'alimentació. Perquè triar com ens alimentem és un dret, no un privilegi. Fes possible que les famílies ateses per Càritas puguin escollir què menjar i on comprar. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La confirmació de la presència d'un llop al paratge natural de l'Albera a l'Alt Empordà es qualifica de molt bona notícia per part dels naturalistes i l'equip de gestió d'aquest espai natural. La localització de l'animal s'ha fet després que el 21 de setembre un treballador detectés una cabra morta amb signes d'haver estat depredada. Una càmera ha confirmat la presència de l'animal. Ràdio Vilafant, Josep López.
Va ser llavors quan es va activar el protocol de comprovació de danys a la ramaderia causats per fauna salvatge, que va acabar determinant la presència del llop, que destaquen els responsables del paratge natural de l'Albera, que és una notícia desitjada. Així ho explica Bartomeu Borràs, director del paratge natural de l'Albera.
És una bona notícia pels naturalistes de l'Empordà, que era una notícia desitjada. Suposa tornar a la naturalitat. Feia 100 anys que no hi havia llops aquí a l'Empordà. doncs ara en tenim un.
A més, des del paratge natural de l'Albera afirmen que la presència del llop no ha estat una sorpresa, ja que feia 2 o 3 anys que hi havia indicis no confirmats de la seva presència.
Jo sóc partidari de creure que es quedarà per aquí, però aquests animals són imprevisibles.
En aquest sentit, actualment s'ha posat en marxa un seguiment específic a la zona coordinat pel cos d'agents rurals, tal com es fan totes les zones de presència permanent de l'espècie i en les zones de nova aparició. L'objectiu és confirmar si la presència d'aquest llop a la zona és ocasional, només de pas, o si bé l'animal està més assentat o fixat.
Anem fins a Valls, al Baix Camp, on l'Ajuntament ha fet balanç dels ajuts concedits els últims 4 anys per rehabilitar edificis del centre històric. Del 2018 al 2021 s'han atorgat 195.000 euros en subvencions que han beneficiat 46 immobles. L'objectiu és recuperar una zona que s'ha anat degradant amb els anys perquè torni a ser el motor de la ciutat. Baix Camp Ràdio, Miquel Llevaria.
El millor any va ser l'últim, el 2021, on l'Ajuntament va subvencionar fins a gairebé un 80% del cost de les obres en un total de 13 immobles. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Baix, Sònia Roca, recorda que encara està oberta la convocatòria per a la subvenció fins al 25 d'octubre i que també es va modificar les bases per admetre les obres de rehabilitació que comportessin un enderroc previ.
El que busquem amb aquestes subvencions és que és recuperar tot el parc edificat existent a centre històric. S'ha començat a girar la dinàmica, hi ha moltes obres en marxa, hi ha obres que són de gran format, que és el que pretén, no? Aquesta línia de subvencions, com tenim el carrer Peixateria, la plaça del Pati, que també s'estan fent promocions de 6-7 habitatges, i entenem que aquestes bases les hem de treballar perquè amb la partida pressupostària que tenim doncs hem d'intentar, no?, que aquestes obres les puguem subvencionar per fases, que no és el cas de les que tenim actualment.
Per altra banda, també els propietaris que edifiquin en el centre històric tindran una bonificació del 95% en l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Moment per la cultura. El Festival Internacional de Circ a la Fandor de Girona arriba a l'11a edició amb rècord de països participants i una mirada internacional que gira necessàriament cap a Llatinoamèrica. El certamen se celebrarà del 2 al 7 de març de l'any vinent i portarà a Girona 76 artistes i 24 atraccions inèdites. Girona FM, Pau Villafanya.
El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or prepara la seva 11a edició condicionada per la situació a Rússia i Xina i mirant cap a Llatinoamèrica. El certamen bat rècords de països participants amb 17 i presentarà 76 artistes amb 24 atraccions inèdites dins la pista d'un circ Europa Occidental. Amb més de 13.000 entrades ja venudes, el director del festival, Genís Matabosc, ha explicat la gran dificultat que ha tingut aquest any pel context internacional.
Sobretot perquè dos dels seus principals focus, sigui Rússia o la Xina, per motius ben diferents, conflictes bèl·lics o l'obsessió amb el cas de Covid-0 que té Xina encara, doncs fan que sigui especialment complex.
Enguany també han estat presentats 18 dels 24 artistes del festival, on destaquen Nicole Taranenko, una nena ucraniana de 13 anys que està refugiada, els 7 trapezistes mexicans de Flying Caballero i el quartet colombià de Flyers Valencia. El Festival Internacional se celebrarà a Girona del 2 al 7 de març de 2023.
I el Ministeri de Cultura amplia fins a final de mes el termini per demanar al Bo Cultura al Jove l'ajut de 400 euros per invertir en cultura.
Hores d'ara, 378.000 persones han iniciat el procés per aconseguir el bo, però només 166.000 n'han complert la sol·licitud correctament. Per agilitzar-ne els tràmits, a partir d'ara també es podrà demanar a les oficines de correus. Els 400 euros del bo tenen caducitat d'un any i es poden dedicar a la compra de llibres o videojocs o a l'assistència a concerts, per exemple. Hores d'ara, 850 empreses participen en aquesta iniciativa. El projecte de pressupostos per al 2023 inclou la pròrroga de la mesura.
I és moment per als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet i és que el Joventut de Badalona debuta aquest vespre en la competició europea de l'Eurocup, on la temporada passada va acabar líder en la Lliga regular, però va caure eliminat als vuitens de final. El partit d'avui, el primer del camí europeu d'enguany, l'enfrontarà al Brescia italià a 8:45 del vespre a l'Olímpic Badaloní. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens informa en Ferran Vinaixa.
El Joventut debuta aquest vespre a competició europea a l'Eurocup, on la temporada passada, després de quedar líder de la Lliga regular, va acabar eliminat als vuitens contra pronòstic pel Ratio Farm Ulm. Els verdinegres volen haver pres la lliçó per no repetir els errors del curs passat. La penya debuta contra el Brescia italià, que ve de quedar-se a les portes de guanyar el Milà a Palacanestro. Joel Parra assegura que l'equip vol consolidar-se després d'un inici de Lliga complicat.
Quan guanyes o quan tens una victòria, doncs fas que les coses siguin més positives, no? Això és normal.
Però bueno, sí que és veritat que bueno, ha sigut un començament, no?, a l'ACB, que ningú ens esperàvem així, no? Però bueno, cada cop ens anem coneixent millor, no? I ja et dic, mica en mica, segur que anirem als entrenaments i això, anirem millorant i bueno, a veure què tal.
D'altra banda, la penya està treballant per intentar que els partits de competició europea a Badalona siguin a 8:45 del vespre en lloc de 8:45 com està fixat. El club vol que l'afició pugui tornar més d'hora a casa en els partits entre setmana.
I també en bàsquet, el Baxi Manresa ha jugat 8 dimarts a les 9, la segona jornada de la fase de grups de la Champions Basketball League. Serà el Nou Congost davant del Riga de Letònia. Des de Ràdio Sallent informa Pol Rodríguez.
El Baxi Manresa disputa aquest vespre la segona jornada de la Lliga de Campions, la primera a casa contra el Riga de Letònia. Els manresans buscaran recuperar-se de la derrota de dissabte a la pista del Betis en la primera nit europea pel Nou Congost. El rival és un Riga que va perdre en la primera jornada contra el Benfica. En canvi, el Manresa va fer els deures i va tombar el Llemotges francès. Tot i això, és cert que els letons també van guanyar el seu últim partit de Lliga. La temporada passada, el rival d'avui no va superar la fase de grups en aquesta mateixa competició. El seu millor jugador és Maris Gulbis, que anota 18 punts per partit a la Lliga Letona. En la prèvia, el pivot del Manresa, Tyson Pérez, explica com plantegen el partit.
Sí, yo creo que al final estamos en un grupo bueno, que todo el mundo puede ganar a todo el mundo y por eso creo que de la importancia de que tenemos que ir partido a partido e intentar jugar lo más duro posible, darlo todo y yo creo que iremos bien.
Al tècnic Pedro Martínez se li acumulen els problemes. A les baixes de Babatunde, de Olomouyiwa i de Guillem Jou se suma el dubte de Justin Hamilton. El partit començarà a les 9 del vespre.
I en futbol, el Barça ha acabat traspassant Antoine Griezmann a l'Atlètic de Madrid. El francès jugava cedit al club madrileny, però participava només en els trams finals del partit per evitar pagar els 40 milions d'euros de compra obligatòria. Ara els clubs han arribat a un acord per 20 milions i el davanter signa contracte per 3 temporades amb els matalassers. Escoltem Griezmann.
Da igual los esfuerzos que iba a hacer, lo único que quería era quedarme aquí, disfrutar aquí con mi familia feliz. En un club donde me quieran, en un trabajo que me quiere, al final no lo piensas mucho y eso, aunque es mucho, al final esos esfuerzos pues quedan en una anécdota porque estoy muy orgulloso de ser Atlético.
A tot això, el portaveu adjunt a la Junta Directiva del Barça, el portaveu adjunt de la Junta de Joan Laporta, Miquel Camps, ha fet una piulada a Twitter dirigida a la implicació de Griezmann, en què diu: vas deixar un gran record donant-ho tot, animant el Palau, a la gespa, malauradament, crec que no tant. A més, Miquel Camps ha afegit una fotografia al tuit en què es veu a Griezmann dempeus celebrant una cistella del Barça i el mateix Camps al seu costat. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
El 15 i 16 d'octubre a l'Auditori, l'Orquestra Simfònica OBC afrontarà el dolor de la mort amb emotives partitures.
L'extraordinària veu de Sarah Connell interpretarà els Kindertotenlieder de Mahler que expliquen la dramàtica pèrdua d'un fill.
Entrades a auditori.cat. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Johannes Sacrobosco, l'astrònom medieval europeu. Johannes de Sacrobosco, conegut també com John of Hollywood, va ser un monjo escolàstic i astrònom irlandès. Va néixer a Artan, actual Dublín, Irlanda, en el si d'una poderosa família normanda. Va estudiar a la Universitat d'Oxford i a la Universitat de París i va ser professor d'astronomia i matemàtiques en aquesta darrera universitat. Sacrobosco es va dedicar a promoure els mètodes aritmètics i d'àlgebra dels àrabs. Va escriure diversos llibres molt importants per a les matemàtiques i l'astronomia de l'època, dels quals en podem destacar quatre: De algorisme, Tractatus de esfera, De ani ratione i Tractatus de quadrante. El llibre de Algorisme conté 11 capítols i discuteix com es calculen els enters positius, la suma, la resta, la multiplicació, la divisió, les arrels quadrades i les cúbiques. El llibre Tractatus de Esfera el va escriure el 1220 i és un llibre d'astronomia en 4 capítols. Pot dir-se que va ser el llibre referent d'astronomia fins ben bé al segle XVI i va ser el primer llibre d'astronomia imprès el 1472. En el primer capítol parla de les propietats de l'esfera i la descriu necessària per entendre l'univers. En el segon capítol parla dels cercles que es materialitzen en l'esfera i com es denominen en l'astronomia clàssica. En el tercer llibre tracta de l'ascendència i descendència dels signes del zodíac al llarg de l'any i segons la posició a la Terra. I en el quart llibre parla dels moviments dels planetes i descriu el fenomen dels eclipsis. El llibre De Anni Ratione, escrit el 1232, parla sobre la divisió del dia, de la setmana, el mes, els anys, i els relaciona amb el calendari eclesiàstic. Manté que el calendari julià té un error de 10 dies que s'hauria de corregir. Això va ser corregit posteriorment al segle XVI. Finalment, el llibre Tractatus de Quadrante és un tractat sobre rellotges de sol. Com veiem, doncs, Johannes Sacrobosco és un dels grans astrònoms medievals europeus.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Comença a treballar el nou govern de Pere Aragonès després de la presa de possessió dels 7 consellers acabats de nomenar, i el president ja ha fixat el primer objectiu d'aquesta etapa que s'obre, l'aprovació dels pressupostos amb Junts davant d'uns comptes elaborats per un exconseller del mateix partit. De moment, els exsocis són l'objectiu prioritari d'Aragonès, que passa de llarg de la mà estesa dels socialistes per aprovar els comptes.
No s'entendria que Junts s'autodescartés del pressupost que ha elaborat Junts. I, per tant, abandonar el govern no vol dir abandonar les responsabilitats amb la ciutadania.
Aragonès també ha evitat definir el nou govern, però sí que diu que és molt més que independentista.
És que som molt més que independentistes. Som gent que treballem pel progrés, som gent que treballem per la cohesió social, que gent que treballem per la Catalunya sencera. Som europeistes, també.
És dimarts, 11 d'octubre de 2022, i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova el pla de contingència per estalviar energia aquesta tardor i hivern. Sònia Kerr.
Una sèrie de recomanacions per estalviar fins al 6,4% de gas davant la crisi derivada de la guerra d'Ucraïna. En cap cas, però, hi haurà talls en el subministrament. La ministra Teresa Rivera ha concretat els objectius.
Un pla que nos ofrezca una visió estratègica de com ser més seguros, com garantir una mayor asequibilidad al precio de la energía y una mayor solidaridad para con los demás europeos.
Detingut el presumpte autor de l'homicidi comès diumenge a les Borges Blanques.
Es tracta d'un home de 23 anys que s'ha lliurat aquest matí a la comissaria de Lleida. Els agents el tenien identificat i el buscaven des que va ferir mortalment la víctima amb una arma blanca arran d'una baralla al carrer.
Ha agredit un veí de Mataró per recriminar un ocupa que s'instal·lés il·legalment en un local.
Els Mossos han detingut l'ocupant, que ha obert el cap amb un pal a la víctima per haver-li demanat que marxés del local on s'havia instal·lat amb 3 persones més. Avui ha de passar a disposició judicial.
En cultura, el Festival Internacional de Circ Elefant d'Or de Girona arriba a l'11a edició i ho fa amb rècord de països participants.
Enguany, amb una mirada internacional que gira cap a Llatinoamèrica, el certamen se celebrarà del 2 al 7 de març de l'any vinent i portarà a Girona 76 artistes i 24 atraccions inèdites.
En esports, el Joventut de Badalona debuta aquest vespre a la competició europea. Eduard Cabrem.
La penya s'estrena aquesta temporada a l'Eurocup rebent el Brescia italià. Els badalonins volen arribar lluny a la competició, en què l'any passat van fer una fase regular immaculada, però van caure contra tot pronòstic als vuitens de final.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, encara mantenim alguns ruixats que estan davant de la costa de Tarragona, però s'espera que durant aquesta tarda els ruixats quedin més centrats a altres indrets del país, sobretot a punts del Pirineu, Prepirineu, i també de forma més esporàdica podran caure a punts del prelitoral, o fins i tot més aviat en zones de muntanya. En qualsevol cas, els ruixats tampoc no han de ser de massa intensitat. Pel que fa als núvols, es mantindran en molts indrets del país, seran més aviat de caràcter mitjà i hi haurà a la vegada algunes clarianes, i d'aquí que la temperatura es mantingui suau. De cara als propers dies, la tendència és que es vagi imposant l'ambient assolellat, tot i que demà encara mantindrem aquesta certa inestabilitat que permetrà també parlar d'alguns ruixats. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so hi tenim l'Ivan López, i a la redacció i coordinant la Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El renovat govern de la Generalitat s'ha posat mans a la feina aquest matí amb la primera reunió de l'executiu, una trobada en què s'han fixat els objectius immediats com aprovar els pressupostos de la mà de Junts per Catalunya, ja que el president Pere Aragonès creu que no s'entendria una manca de suport a uns comptes elaborats pel propi partit. Això implica, de moment, passar de llarg de la mà estesa dels socialistes pel que fa a l'aprovació dels comptes. El president vol grans consensos i diu que aquest govern és molt més que independentista. Palau de la Generalitat, Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Després de la primera reunió del govern nou, el president Aragonès ha explicat que la seva màxima prioritat és aprovar els pressupostos amb l'acord de Junts per Catalunya, els Comuns i la CUP. I no ha volgut entrar encara sobre la necessitat del suport del PSC.
No s'entendria que Junts s'autodescartés del pressupost que ha elaborat Junts. I, per tant, abandonar el govern no vol dir abandonar les responsabilitats amb la ciutadania. I per això treballarem amb aquest grup parlamentari en concret, veure quins són els marges que hi ha i a partir d'aquí decidirem.
Aragonès ha agraït als nous consellers que s'hagin compromès sense dubtar-ho ni un minut a treballar pel país en un moment complex. Els ha assegurat que es deuen a la Catalunya sencera i han de governar per tothom, és a dir, també per als no independentistes. També els ha demanat que treballin sempre buscant grans consensos. Uns consensos que queden reflectits amb els fitxatges de Quim Nadal, ex-PSC, Carles Campuzano, ex-Convergència i Gemma Ubasart, ex-Podem. Ara bé, tots els consellers i conselleres del govern nou estan a favor d'un referèndum, però no tots són independentistes. Per això Aragonès no ha sabut ben bé com adjectivar-lo.
És que som molt més que independentistes. Som gent que treballem pel progrés, som gent que treballem per la cohesió social, que gent que treballem per la Catalunya sencera. Som europeistes, també. Per tant, crec... O sigui, jo no em defineixo només amb un sol adjectiu. Soc independentista, d'Esquerra Republicà i... El govern també és moltes altres coses.
També s'han nomenat ja els 7 secretaris generals dels consellers nous. Quim Nadal agafa Joaquim Nin, que va ser secretari del Departament de Presidència amb Jordi Turull el 2017. I Oriol Amorós deixa Interior i passa a Drets Socials amb el nouvingut Carles Campuzano.
Els nous consellers han pres possessió a primera hora del matí, just abans que es reunís per primer cop el govern. Ha estat en una cerimònia oficial al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, carregada de simbolisme amb gestos cap als consellers sortints per part del president Aragonès i en la qual les noves incorporacions han centrat totes les mirades. Com ha estat la cerimònia, Mont?
Doncs la primera en arribar, la més matinera en arribar a Palau a les 8:10 ha estat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que hi ha arribat caminant. Un minut després ha arribat el nou conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, amb cotxe i de seguida, des de Girona, Quim Nadal. Ha estat l'únic que en baixar del cotxe no ha entrat a Palau directament, sinó que ha girat cua cap a fer un cafè. Anava bé de temps. La nova consellera de Justícia i Memòria, Gemma Ubasart, ha arribat amb el seu home i una filla petita. A ell li ha fet un petó, discret, que hi havia càmeres. A la filla li ha manyagat el cap. I intercalats amb els altres nous consellers han entrat també els que ho eren fins ahir al matí, els de Junts per Catalunya. El més seriós de tots, l'home dels pressupostos, Jaume Giró. Al Saló Sant Jordi l'acte ha estat sobri i breu. El president Aragonès ha agraït la feina feta als consellers que marxen.
Voldria tenir unes paraules d'agraïment a les conselleres i als consellers sortint i al vicepresident. Pel seu compromís, per la seva tasca, la tasca realitzada en tots els departaments, les circumstàncies polítiques doncs, han portat a que el govern que vam iniciar el maig del 21 doncs, no hagi pogut continuar, però vull des d'aquí agrair com a president la tasca realitzada i estic convençut que en farem una valoració positiva precisament perquè hi ha hagut sempre la voluntat i la convicció de servir els ciutadans del país. Moltes gràcies, conselleres i consellers.
I llavors, un per un, han promès el càrrec al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat. Ho responen Nadal, Campuzano i Ubasart.
Sí, ho prometo.
Sí, ho prometo.
Sí, ho prometo.
A 9:45, el secretari del govern, Xavier Bernadí, confirma al president que ja hi ha nou govern.
President, us comunico que els nous consellers i conselleres han pres possessió del càrrec i que queda constituït el nou govern de la Generalitat de Catalunya.
Han sonat els segadors i després s'han fet una foto de grup al pati dels Trongers. A la tarda, a la seu de cada departament, entre les 4 i 6:45, es farà el traspàs de carteres entre els consellers sortints i els consellers entrants.
Gràcies, Mont Carvajal. Doncs ja tenim resposta per part de Junts per Catalunya sobre l'aprovació dels pressupostos que li reclama Pere Aragonès. El president del partit al Parlament, Albert Batet, ha replicat que abans de parlar de pressupostos cal parlar de la qüestió de confiança. De la seva banda, els socialistes mantenen la mà estesa per aprovar els comptes. Ho ha dit avui a la xarxa la viceprimera secretària d'Organització i Acció Electoral del PSC, Lluïsa Moret. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La socialista Lluïsa Moret ha criticat la possibilitat que el govern en minoria d'Esquerra acabi prorrogant els comptes d'aquest any.
Em semblaria el primer fracàs d'aquest govern que s'acaba de constituir o que s'acabarà de constituir, perquè començar afrontant, com deia abans, tots els reptes que tenim per davant, i no me'ls invento jo, estem parlant d'inflació, estem parlant de crisi energètica, estem parlant de moltes coses que hem d'abordar, el millor dotats possibles, començar amb uns pressupostos prorrogats, que d'entrada ja perdria més de 3.000 milions d'euros d'inversió, doncs justament per ser prorrogats, crec que seria una mala notícia i, insisteixo, el primer fracàs d'aquest govern.
Per això estan oberts a parlar sobre els pressupostos, si són capaços, ha dit Moret, d'abordar els requeriments i els reptes que presenta el país.
I passem també per Madrid, on ja tenim detalls del pla que ha aprovat el Consell de Ministres, un pla de contingència per mirar d'estalviar energia de cara a aquesta tardor i a l'hivern. Són una sèrie de recomanacions per estalviar fins a un 6,4% de gas davant la crisi derivada de la guerra a Ucraïna. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Una xifra, però, que podria arribar a ser d'un 13,5% d'aquí a 8 mesos en funció del seguiment de les mesures, confien en l'executiu. En tot cas, amb aquest pla que inclou un total de 33 mesures, el govern espanyol busca aconseguir dos objectius molt clars: reduir el consum i alhora potenciar l'eficiència energètica no només de manera puntual, sinó que s'aposta per recomanacions a llarg termini. El pla inclou recomanacions, per exemple, per a empreses i ciutadans no obligatòries, com compartir amb els edificis de l'entorn l'energia addicional que genera, és a dir, l'anomenat excedent, ampliant els 500 metres permesos actualment, o impulsar la instal·lació de plaques solars per a l'autoconsum. A més, es modificaran els rebuts de la llum i del gas per fer-los més transparents. En concret, tant a la factura de la llum com a la del gas es podrà consultar la despesa energètica dels veïns a través d'un comparador de consum amb aquells que comparteixen el mateix codi postal, una mesura que permetrà conèixer quin és el nivell de consum energètic del barri o de la zona on es viu. A més, la factura inclourà consells per estalviar. Teresa Rivera és la ministra per a la transició ecològica i el repte demogràfic.
Hoy, en efecto, hemos aprobado el plan de contingencia, un plan que hemos llamado Plan Más Seguridad Energética, porque este es el mensaje que queremos reforzar. Un plan que nos ofrezca una visión estratégica de cómo ser más seguros, cómo garantizar una mayor asequibilidad al precio de la energía y una mayor solidaridad para con los demás europeos.
Al torn de preguntes, la portaveu de la Moncloa, Isabel Rodríguez, ha confiat que el nou govern de Pere Aragonès aporti tranquil·litat, ha dit, calma i també estabilitat a Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Imagina no poder triar què has de menjar. Aquesta és la realitat de moltes persones en situació de pobresa. Amb la targeta bancària de prepagament Jo com tu de Càritas podran comprar amb total autonomia a qualsevol establiment d'alimentació. Perquè triar com ens alimentem és un dret, no un privilegi. Fes possible que les famílies ateses per Càritas puguin escollir què menjar i on comprar. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Continuem i ho fem a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'autor de l'homicidi comès aquest diumenge a les Borges Blanques, a les Garrigues. Es tracta d'un home de 23 anys que s'ha lliurat aquest mateix matí a la comissaria del cos de Lleida. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra Ponent buscava aquest home després que diumenge, cap a 5:45 de la tarda, es produís una baralla entre dos homes a l'aparcament de l'Hort de Rabassers, situat entre l'Avinguda de la Sardana i el carrer Comerç, i a tocar de l'Institut Josep Vallverdú de les Borges Blanques. De resultes de la disputa, un home de 34 anys va resultar ferit per un matxet i va acabar morint hores després a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Després dels fets, l'agressor va fugir pel camí i va llançar l'arma amb què havia ferit la víctima, que va ser recuperada pel cos de Mossos d'Esquadra. Aquests també van aconseguir identificar a l'agressor i van iniciar una recerca que ha acabat amb l'entrega de l'individu aquest mateix dimarts a les dependències policials del cos a la capital del Segrià. Segons informen des dels Mossos, el detingut passarà durant els propers dies a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida.
A Mataró, els Mossos han detingut un ocupa per agredir amb un pal al cap un veí que li havia recriminat que s'instal·lés il·legalment en un local de l'Avinguda del Maresme. La víctima és amic de la propietària del local i l'havia acompanyada en assabentar-se que des de feia pocs dies l'havien ocupat quatre persones. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
Els Mossos detenen un home després d'ocupar un local a l'Avinguda Maresme de Mataró i agredir una persona i la propietària de l'espai. Segons ha avançat Ser Catalunya i ha pogut confirmar TV Mataró, els fets han passat aquest dilluns quan un veí de la zona alerta la propietària del local que el seu espai ha estat ocupat. A primera hora de la tarda, tots dos es presenten al local per intentar col·locar un cadenat i protegir la propietat. En aquell moment, un dels quatre ocupants de l'immoble, en adonar-se que obrien la persiana, se'ls encara i els agredeix a tots dos. Durant la discussió, el detingut empenya la propietària, que acaba per terra, i també colpeja amb un pal el veí que l'acompanyava. El ferit finalment ha necessitat atenció mèdica a l'Hospital de Mataró amb punts de sutura per tancar les lesions que tenia al cap. L'ocupant del local ha quedat detingut per un delicte de lesions i ha passat a disposició judicial aquest mateix dimarts.
Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, estudia la construcció d'un tercer pou d'aigua davant l'escassetat que pateix el municipi. Aquest estiu ja es va construir un segon pou, es va limitar l'ús de l'aigua i es van reduir activitats que en feien servir. A més, l'Ajuntament va haver de comprar cisternes per reforçar una captació que no ha assolit les xifres esperades aquest estiu. Olot Televisió, Roger Isern.
Per seguir lluitant contra la falta d'aigua, l'Ajuntament del municipi ha decidit invertir en la construcció d'un tercer pou. L'últim, construït aquest estiu, no compleix amb els cànons mínims de captació, entre els 20 i 25 litres per metre cúbic. En una entrevista a l'alcalde Respon, d'Olot Televisió, l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, explica que és una mesura absolutament imprescindible.
Nosaltres estem treballant per buscar un altre tercer pou, una altra tercera solució. A bé, a través, estem parlant amb l'ACA, a través de o bé l'Alta Garrotxa, doncs, canalitzar més doncs, aigua a través de l'Alta Garrotxa, i amb això doncs, ens hi hem de posar-hi tots bé. A altres municipis doncs, del sector del Llierca, doncs, de la vall del Llierca, doncs, tots n'hem de parlar per intentar doncs, connectar-nos amb xarxa i ser més doncs, autònoms tots plegats. No?
Confien que rendeixi millor que el segon i sigui un suport imprescindible per recaptar grans quantitats d'aigua. El cas és evitar els talls de subministrament que els veïns i veïnes han patit aquest estiu.
I passem també per al Solsonès, on s'està enllestint un projecte llargament reivindicat, com és la geolocalització de totes les masies habitades. És una eina molt necessària per evitar que els cossos de seguretat es perdin en cas d'emergència. Solsona FM, Roser Clotet.
A la comarca de les Mil Masies, explicar la situació i l'accés d'algunes cases no és fàcil. I quan això s'ha de fer en cas d'emergència perquè hi ha algú malalt i necessita una ambulància o es declara un incendi, la rapidesa de resposta és clau. Després d'anys de treballar i de validar les dades per part del Departament d'Interior, l'Institut Cartogràfic de Catalunya i els ajuntaments, finalment, cada masia habitada del Solsonès tindrà un codi únic determinat pel Sistema d'Informació Geogràfica d'Emergència i Seguretat de Catalunya. La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Larcón, explica el funcionament.
S'imprimeix en un imant de nevera, que és el que es donarà a la casa perquè ho tinguin un lloc visible en cas de necessitat d'haver-lo d'utilitzar. I tot això ja està a punt. Ara estem ben bé a l'espera de poder organitzar l'acte per fer entrega d'aquests imants.
A través d'aquest codi, els cossos d'emergència poden consultar informació rellevant com el nom de la masia, la ubicació i la seva activitat.
És moment de repassar altres notícies destacades del dia. Catalunya posarà en òrbita el seu segon nanosatèl·lit, batejat com a Manut, i serà el 6 de desembre.
El llançament es farà des de Florida, als Estats Units. L'anterior aparell es va posar en òrbita des de Kazakhstan, però la guerra d'Ucraïna ha obligat el govern a canviar els plans. El nou aparell permetrà recollir dades sobre l'impacte del canvi climàtic a Catalunya.
L'Ajuntament de Barcelona revoca les sancions imposades durant la pandèmia per incompliment de les normes Covid.
El consistori respon així a la sentència del Tribunal Constitucional que declarava inconstitucional part del decret que va declarar l'estat d'alarma i de d'altres posteriors. L'Ajuntament retornarà les multes cobrades i informarà del procediment per poder recuperar aquests diners.
Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana dins d'una nau agrícola a Vilanova de la Muga, a l'Empordà. Estava llogada com a taller mecànic.
A la nau, que tenia la llum punxada, els agents hi van trobar fins a 1.586 plantes. Es calcula que el valor de la droga al mercat negre puja gairebé als 400.000 euros. Els responsables de la plantació, dos homes de 28 i 39 anys, han quedat en llibertat provisional amb càrrecs.
El Port de Barcelona ha adjudicat a una empresa danesa el projecte per construir el pilot de subministrament elèctric a vaixells per a la terminal Vest.
Un projecte que forma part de la fase 0 del pla d'electrificació de molls desenvolupat pel port. Aquest pla farà possible que els vaixells es connectin a la xarxa elèctrica general un cop atracats a moll i utilitzin l'energia neta amb certificació d'origen 100% renovable.
I augmenten en 40 persones els ingressats per Covid-19 l'última setmana.
Ja hi ha un total de 440 hospitalitzats, dels quals 13 estan greus a les UCI. També s'han declarat 10 morts, la majoria de persones de més de 80 anys. La taxa de casos per cada 100.000 habitants augmenta fins als 67.
És moment per a la cultura. El Festival Internacional de Circ a la Fan d'Or de Girona arriba a l'onzena edició i ho fa amb rècord de països participants i una mirada internacional que gira necessàriament cap a Llatinoamèrica en aquesta edició. El certamen se celebrarà del 2 al 7 de març de l'any vinent i portarà a Girona 76 artistes i 24 atraccions inèdites. Girona FM, Pau Villafañe.
El Festival Internacional del Circ a la Fan d'Or prepara la seva 11a edició condicionada per la situació a Rússia i Xina i mirant cap a Llatinoamèrica. El certamen bat rècords de països participants amb 17 i presentarà 76 artistes amb 24 atraccions inèdites dins la pista d'un circ a Europa Occidental. Amb més de 13.000 entrades ja venudes, el director del festival, Genís Matabosc, ha explicat la gran dificultat que ha tingut aquest any pel context internacional.
Sobretot perquè dos dels seus principals focus, sigui Rússia o la Xina, per motius ben diferents, conflictes bèl·lics o l'obsessió amb el cas de Covid-0 que té Xina encara, doncs fan que sigui especialment complex.
Enguany també han estat presentats 18 dels 24 artistes del festival, on destaquen Nicole Taranenko, una nena ucraniana de 13 anys que està refugiada, els 7 trapezistes mexicans de Flying Caballero i el quartet colombià de Flyers Valencia. El Festival Internacional se celebrarà a Girona del 2 al 7 de març de 2023.
Una dotzena de concerts ompliran Lleida de jazz en la 29a edició del Jazz Tardor. El certamen tindrà lloc del 23 d'octubre al 27 de novembre en diferents espais de la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
La d'enguany serà l'edició del retorn a la plena normalitat, en la qual hi participaran noms històrics com el trombonista Steve Turre, clàssics moderns com Gish Davis o artistes emergents del panorama internacional com Sarah Dowling. També es podrà gaudir d'una de les estrelles més reconegudes del moment, com Immanuel Gilkins. En parla el director del Jazz Tardor, Josep Ramon Jové.
Un dels músics punters del jazz mundial, dels joves que han aparegut en els últims anys, és el Immanuel Wilkins, que actuarà al Cafè del Teatre. Vull dir, això és molt important, també la voluntat que té el Jazz Tardor de no fer grans espais, sinó de portar el jazz al seu espai natural, que és el club. Això no vol dir que de tant en tant fem un concert a l'auditori, Vull dir, ho podem fer.
Entre les propostes programades també n'hi haurà de producció pròpia, com el tribut a Lee Morgan, que s'ha programat el 24 de novembre a l'Auditori Enric Granados i que està viatjant per festivals estatals i europeus. Els artistes locals també tindran presència al certamen amb la formació Ponent Dixi o un tribut a Carles Justelo Beethoven.
I avui, llums i ombres en les estrenes del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. El nostre expert fa aquesta anàlisi dels films presentats aquest matí. Canal Blau, David García.
Cada any en el Festival de Sitges hi ha una pel·lícula que per mi s'emportaria el premi a la més insuportable. Doncs bé, ja tinc una ferma candidata. Es tracta de Ennismen, pel·lícula que he pogut veure aquest dematí, pel·lícula britànica, que passa en una illa misteriosa, que passen coses inexplicables. Doncs el més inexplicable és l'existència d'aquesta pel·lícula reiterativa, insuportable, amb sons que fan mal a les oïdes. Per mi, la pitjor del festival per ara. Altra cosa és una pel·lícula eslovaca, que també s'han presentat aquest dematí, una filmografia que no ens arriba de forma habitual, ja estic parlant de Night Siren, que torna a parlar de bruixes i fa un paral·lelisme entre les bruixes típiques de l'horror o del folk horror i el maltractament a les dones en el món actual.
I encara un apunt més en clau cultural, perquè el Ministeri de Cultura amplia fins a final de mes el termini per demanar el Bo Cultural Jove, l'ajut de 400 euros per invertir en cultura.
Hores d'ara, 378.000 persones han iniciat el procés per aconseguir el bo, però només 166.000 n'han completat la sol·licitud correctament. Per agilitzar-ne els tràmits, a partir d'ara també es podrà demanar a les oficines de correus. Els 400 euros del bo tenen caducitat d'un any i es poden dedicar a la compra de llibres o videojocs o a l'assistència a concerts, per exemple. Hores d'ara, 850 empreses participen en la iniciativa. El projecte de pressupostos per al 2023 inclou la pròrroga de la mesura.
I és moment per als esports. Ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet i és que el Joventut de Badalona debuta aquest vespre a la competició europea de l'Eurocup, on la temporada passada va acabar líder de la Lliga regular, però va caure eliminat als vuitens. El partit d'avui, el primer del camí europeu d'enguany de la Penya, l'enfrontarà al Brescia italià a 8:45 del vespre a l'Olímpic Badaloní. Des de Ràdio Ciutat de Badalona informa Ferran Vinaixa.
El Joventut debuta aquest vespre a competició europea a l'Eurocup, on la temporada passada, després de quedar líder de la Lliga regular, va acabar eliminat als vuitens contra pronòstic pel Ratiopharm Ulm. Els verdinegres volen haver pres la lliçó per no repetir els errors del curs passat. La Penya debuta contra el Brescia italià, que ve de quedar-se a les portes de guanyar el Milà a Palacanestro. Joel Parra assegura que l'equip vol consolidar-se després d'un inici de Lliga complicat.
Quan guanyes o quan tens una victòria, doncs fas que les coses siguin més positives, no? Això és normal. Però bueno, sí que és veritat que bueno, ha sigut un començament, no, a l'ACB que ningú ens esperàvem així, no? Però bueno, cada cop ens anem coneixent millor, no? I ja et dic, mica en mica, segur que anirem amb els entrenaments i això, anirem millorant i bueno, a veure què tal.
D'altra banda, la Penya està treballant per intentar que els partits de competició europea a Badalona siguin a 8:45 del vespre en lloc de 8:45 com està fixat. El club vol que l'afició pugui tornar més d'hora a casa en els partits entre setmana.
Mentre que el Baxi Manresa juga avui dimarts també a les 9 de la nit la segona jornada de la fase de grups de la Champions Basketball League al Nou Congost davant del Riga de Letònia. Tyson Pérez és jugador del Baxi Manresa.
Sí, yo creo que al final estamos en un grupo bueno, que todo el mundo puede ganar a todo el mundo y por eso creo que de la importancia de que tenemos que ir partido a partido e intentar jugar lo más duro posible, darlo todo y yo creo que iremos bien.
I la xarxa, aquesta casa, i la Federació Catalana de Futbol han signat aquest matí un conveni de col·laboració per implementar l'intercanvi d'imatges i la difusió de programes televisius. Escoltem el conseller delegat de la xarxa, Marc Melillas, i el president de la Catalana, Joan Soteres.
Estem molt satisfets d'aquest acord que suposa doncs, això, un paper que és el propi de la XAL, amb les televisions locals, de donar la màxima difusió, en aquest cas el futbol en català, i per tant no podem més que estar satisfets d'aquest acord amb la Federació Catalana de Futbol.
Crec que és un bon acord, degut a que bueno, la xarxa doncs, té molts punts que connecten amb arreu de Catalunya. Això a nosaltres, doncs, pel coneixement i per la repercussió del futbol català, ens convé, ens agrada. I a més, tenim un intercanvi mutu doncs, de imatges que a nosaltres ens fan falta i gràcies a la xarxa els podem tenir. I nosaltres aportem també la xarxa una sèrie de productes que crec que també seran bons per la pròpia xarxa.
I Molins de Rei tornarà a gaudir del pas de la Volta Ciclista a Catalunya 20 anys després. La localitat serà l'escenari d'una arribada de la Volta l'any 2023 en la 102 edició d'aquesta competició. Serà la primera vegada que el poble del Baix Llobregat tingui una arribada de cursa, ja que prèviament només havia protagonitzat una sortida l'any 2003. I el Club Natació Sabadell, entitat de 22.500 socis, escollirà president el dijous 20 d'octubre entre Claudi Martí i Antonio Ortiz, després que la Junta Electoral hagi confirmat amb dues candidatures. Martí va guanyar les últimes eleccions del 17 i el seu opositor és Ortiz. I això és tot pel moment.
Doncs aquesta és l'última hora dels esports. Moltes gràcies, Eduard Cabré. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però hi tornarem dijous, puntuals com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i millor jornada festiva.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. He says I'm pretty upside down. Emotionally fucked you, now I'm all turned around. He says I'm daydreaming of a haven for no reason. Well, I got hay fever from my feelings. Yeah, I do.
fun when I'm driving from the back seat. So lead me where you want. He says I'm a little too hard to handle, a little too tough to get to. But beautiful wants to break through.
Xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Cara al Pedemonte. El renovat govern de la Generalitat, amb els nous consellers nomenats a primera hora d'aquest matí, ja ha celebrat la primera reunió de l'executiu, una trobada en què s'han fixat els objectius immediats, com aprovar els pressupostos de la mà de Junts per Catalunya, ja que el president Pere Aragonès creu que no s'entendria una manca de suport a uns comptes elaborats pel propi partit. També els vol aprovar amb els comuns i la CUP.
No s'entendria que Junts s'autodescartés del pressupost que ha elaborat Junts. I, per tant, abandonar el govern no vol dir abandonar les responsabilitats amb la ciutadania. I per això treballarem amb aquest grup parlamentari en concret, veure quins són els marges que hi ha, i a partir d'aquí decidirem.
Això implica, de moment, passar de llarg de la mà estesa dels socialistes en relació amb els pressupostos. El president vol grans consensos i diu que aquest govern és molt més que independentista. Aquests consensos queden reflectits amb els fitxatges de Quim Nadal, ex-PSC, Carles Campuzano, ex-Convergència, i Gemma Ubasart, ex-Convergència.